Doncs donarem pas a la següent intervenció del fòrum, que en aquest cas tenim com a convidat en Jesús Alturo. En Jesús és catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell està especialitzat en textos llatins d'època medieval i en particular en el camp de la història de la cultura, no només de l'àmbit català, sinó des d'una perspectiva europea, i també destaquen els seus estudis sobre la història de l'escriptura i sobre la història de l'Església. I, per tant, amb aquesta trajectòria al seu darrere, vam convidar-lo a participar en aquest fòrum del patrimoni literari per parlar sobre les relacions entre la literatura i la censura eclesiàstica. En concret, en Jesús ens oferirà la seva intervenció, que porta per títol La censura eclesiàstica, un entrebanc per a la literatura, així en forma de pregunta. I bé, esperarem si ens pot oferir alguna resposta. Jesús, quan vulguis, tens la paraula. I si vols compartir contingut, saps on has d'anar?
Suposo que sí.
Perfecte, doncs... Quan vulguis.
Moltes gràcies per la presentació i també moltes gràcies per l'amable invitació. Em sento molt honorat de poder estar aquí avui amb vosaltres, més que res per aprendre, perquè jo poca cosa podré ensenyar, però almenys sí que m'agradarà posar un punt per la, no per la discòrdia, sinó per la discussió, si és que convé. Simplificant força, podríem dir que la literatura és el resultat exitós d'un acte de comunicació. La comunicació no gestual entre les persones, ja sigui verbal o escrita, és un procés complicat, mai perfecte, i per això en constant desenvolupament, amb diferències individuals i socials. Però, per dissort, aquest desenvolupament no sempre és progressiu, sinó de vegades també regressiu. Sovintegen els daltabaixos i en tot moment hom requereix un aprenentatge dur i una pràctica contínua per tal de fer possible que l'estructura profunda dels pensaments o dels sentiments elaborats en el si de la ment humana es reflecteixi amb total i exacta precisió en l'estructura superficial manifestada pel medi natural de la veu o pel mitjà artificiós de l'escriptura. I així i tot, encara hem de comptar que àdhuc la paraula ben dita pot ser mal compresa. Tan difícil és assolir la traducció total i perfecta, fidel i exacta en mots o en lletres del que pensem o sentim, que aquesta dificultat ha esdevingut un tòpic literari de llarguíssima tradició, encara perviu en els nostres dies en una expressió tan senzilla i familiar, però vertadera, com quan declarem que no tenim paraules per expressar-nos. D'aquí que el llenguatge literari impliqui un procés creatiu i, si reïx, en resulti una experiència estètica, una sensació espiritualment plaent. Cert que quan es tracta de referir-se a una realitat objectiva no és tan complicat de ser exacte. Si volem descriure la primera qualitat visible de la neu, posem per cas, direm que és blanca i tothom ho entendrà. És clar que si volem transmetre aquest mateix missatge a un esquimal, haurem de triar entre una rica varietat de tonalitats de blanc per a ser precisos. Però què succeeix quan es tracta d'exposar una idea nova o de manifestar una vivència només personalment viscuda? Quan es tracta de descriure processos subjectius i no realitats objectives? Aleshores, no resulta tan fàcil de trobar una paraula o un conjunt de paraules que ens permetin de manifestar de forma clarament intel·ligible als altres allò que pensem o hem experimentat de manera personal i particular. Caldrà buscar aquelles unitats mínimes de significat, que en diem semes, espigolant-les en les paraules de major proximitat semàntica a la nova expressió buscada. Caldrà fer ús de metàfores, o millor, per ser més precisos, de catacresis, atès que es tracta de metàfores necessàries per a l'expressió, no de simples variants literàries. Ja es veu, doncs, que la literatura és un procés de creació constant, una lluita per assolir una bona comunicació. La poiesis dels antics ja ho manifesta en la seva etimologia, que significa, precisament, creació. Però de vegades no es pot fer ús d'una exposició directa i clara del que un vol dir. Per motius diversos cal enfosquir el missatge, però amb la perícia suficient perquè, sense que sigui entès per aquells a qui es vol amagar, arribi als destinataris pretenent. En aquesta situació cal passar desapercebuts, superar i vèncer, a més, un control. Un control que, sota la forma de censura, pot presentar-se de variades maneres, perquè la censura pot ser de naturalesa diversa. I és que la primera censura ja la trobem en el nostre propi superego, aquell que impedeix al nostre ego de manifestar clarament determinades realitats, tabú per a la societat en què ens ha tocat de néixer i viure. Però al costat d'aquesta autocensura cultural pregonament instal·lada en el nostre subconscient, no sol mancar-ne una altra que també limita la llibertat de la nostra expressió. És la que neix de la vigilància exercida pel poder, sempre disposat a controlar el pensament per impedir l'acció. Tan freqüent és que hom diria que aquesta censura és consubstancial a la vida en comunitat. En definitiva, doncs, la censura és un més dels obstacles per a l'expressió natural. Però si al capdavall la millor literatura és la que supera més bé les dificultats expressives, la millor literatura també sap trobar el camí per vèncer la censura. Manta vegada s'ha dit que la censura ha estat un gran entrebanc per al progrés literari. I certament és un entrebanc per a l'exercici de la plena llibertat de consciència i d'expressió. Però és millor la literatura sense aquest obstacle que la literatura en total llibertat? És millor, posem per cas, la literatura catalana actual que la produïda durant el franquisme? Certament, tant llavors com ara, els catalans som reus del delicte d'existir. Però actualment, que suposadament podem parlar amb més claredat, la nostra literatura és superior? Però que ningú no pensi, si us plau, que defenso la censura, perquè crec fermament en el dret al lliure pensament i en la llibertat d'expressar-lo sempre que la seva expressió sigui respectuosa i que no decaigui en la barroeria. Però ara cal que parli en concret de la censura eclesiàstica. Aquesta també té una llarga tradició. I no és exclusiva de la religió que n'és ha contribuït a afeixonar el nostre caràcter col·lectiu, el cristianisme. Ja els antics grecs perseguien els pecats de sevella, d'impietat. Prou que on s'aprova la mort valenta del bon Sòcrates. I els romans, que practicaven una religió bàsicament formalista, bé que s'esforçaven a respectar el culte extern. Els màrtirs cristians en donaren abundants testimonis amb llur sang. Però també l'Església, quan esdevingué triomfant, quan de perseguida passà a oficial, recorregué a la censura i amb el temps a la Inquisició, castigadora dels delictes contra la fe i de les accions considerades impies. Però se m'ha demanat de parlar en aquesta vinentesa de la censura en els temps no de la censura en els temps antics, sinó de la censura eclesiàstica en època contemporània. I permeteu-me que em limiti a parlar només de la censura eclesiàstica a la diòcesi de Barcelona, que d'altra banda no difereix en res de la practicada en les altres diòcesis catalanes. La censura literària de les obres que volien o necessitaven aparèixer amb el Nil Obstat i el permís d'impressió del bisbe de la diòcesi on es publicaven, arrenca a l'Estat espanyol del decret de Ferran VII del 10 de març de 1820, el qual es constituí la Junta de Censura, i tot seguit les Juntes de Censura Diocesana. La de la diòcesi de Barcelona data del 9 de desembre de 1820, dia en què a la sala de sessions del Palau Episcopal es creà la Junta de Censura Religiosa con expreso nombramiento del ilustrísimo y reverendísimo señor don Pablo de Sichar del Consejo de Su Majestad, obispo de Barcelona. Y el día 21 del mateix mes, a fin de proceder en las censuras con el pulso necesario no solo a la importancia de los objetos, sino también a las circunstancias de los tiempos, se pasó a la discusión del modo con que podrá la Junta tomar las resoluciones que justifiquen su escrupulosidad y la pongan a cubierto de la crítica maliciosa. Després, el procediment s'anirà simplificant, però ja de bell antuvi, els censors eclesiàstics visaven sempre, certament amb escrupulositat, no sé si tot ara sense malícia, les obres de la seva especialitat. I les literàries, com és obvi, corrien a càrrec de qui millor podia jutjar sobre elles, particularment els professors de retòrica i de poètica del seminari. Més endavant, el Codex Iuris Canonici, promulgat per Benet XV el 1917 i en vigor a partir del 19 de maig de 1918, en els seus cànons 1384 a 1405, només estableix l'obligatorietat d'informar sobre els aspectes morals i doctrinals de les obres. Però alguns censors, com mossèn Jaume Barrera, tal com veurem, home d'una dèria perfeccionista extrema, no podia preterir la manifestació del seu judici sobre la qualitat estètica del llibre que queia a les seves mans. I vet aquí que fent de censor feu també, no infreqüentment, de crític literari. I m'apresso a dir, en honor seu, que el seu bon gust, els seus grans coneixements, la seva minuciosa meticulositat i el seu abnegat i conscienciós sentit del deure contribuïren de vegades, contràriament al que és habitual en la censura, al millorament final de l'obra, com de seguida constatarem, sense oblidar que sovint la qualitat literària dels seus informes, clars i precisos, és molt superior a la de les obres previsades. I no foren aquestes particularitats sols característiques d'ell, sinó també d'altres censors de gran cultura. Vegem-ne un primer exemple en la censura que el pare Tomàs Vinyes i Sala, el cèlebre escolapi i excel·lent llatinista que traduïa al llatí l'Atlàntida de mossèn Cinto Verdaguer, feu del poemari Lliris Blaus de mossèn Josep Cardona i Agut. Mossèn Cardona destacà per la seva activitat apostòlica, social, cultural, poètica i també patriòtica. El seu fervor patriòtic es manifestà ben aviat, perquè ja el 1899, l'any del tancament de caixes, de la creació de l'Agrupació Protectora de l'Ensenyança Catalana i de la Fundació per Torres i Bages de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, fou processat per unes al·lusions històriques que feu en defensa del nostre poble en un sermó predicat a Targa. Encara sort que rebé el suport del bisbe de Barcelona, Josep Miralles i Esbert, i que en l'expedient que se li obri el governador eclesiàstic Josep Utzer Agimon declarà que resulta de las diligencias practicadas que dicho orador sagrado en el sermón que predicó el 10 de septiembre último en la iglesia parroquial de la referida ciudad, no profirió expresiones ni palabras contrarias al dogma, ni la moral, ni contra la integridad de la patria, ni contra las instituciones, ni contra la autoridad eclesiástica civil, ni tampoco contra el orden social, y que tratando de los fueros de Cataluña estuvo muy enérgico, refiriéndose al daño que el gobierno central ha causado a la misma y probándolo con hechos de la historia. Però el sentiment patriòtic acompanyà mossèn Cardona tota la vida i naturalment queda reflectit en els seus poemes, tal com en pot veure en el seu darrer recull, Lliris Blaus, publicat a Sabadell. I certament aquest sentiment s'hauria manifestat més contundent i clar en la sortida publicació si la intervenció de la censura no n'hagués rebaixat els graus una mica. En efecte, on passà la censura justament a l'esmentat pare Vinyes i aquest elevà el següent informe. He examinado el volumen Lliris Blaus, poesies místiques del reverendo don José Cardona, presbítero, i el pròlogo pòrtic del reverendo don Pedro Verdaguer, presbítero. I no he encontrado en ellos nada que se oponga al dogma católico ni a la moral cristiana. Creo conveniente indicar que por prudencia, para no dar a nadie, aquest a nadie subrayat, motivo de crítica, disgusto y tal vez de algo más també subrayat, conviene cambiar. Primero, en la segunda parte del Jardí de María, número 4, Cobles Montserratines, la palabra libertad. La Verge de Montserrat és com sol dalt de la serra, símbol de fe i llibertat per la catalana terra. En la quarta parte del Santoral, número 71, Sant Jordi, los dos últimos versos de l'estrofa final. Cavaller, Sant Cavaller, patró de nostre terrer, si ens deu coratgia, us aidarem a lluitar i a la pàtria alliberar quan hora sia. Por último, advierto que en la sèrie de poesies falta el número 39. Hechas las precedentes indicaciones, soy del parecer, salvo meliori, que al volumen examinado puede concederse por esa venerable cúria el Nihil Obstat. Només 4 dies després, el 22 de novembre, Joan Costa i Déu, l'editor, s'adreçà novament al bisbe de Barcelona per comunicar-li que se han practicado las enmiendas que ha notado el censor, tal como vienen indicadas en su informe. El resultat de tot plegat fou que la darrera estrofa del poema, Pobles Montserratines, era així. La Verge de Montserrat, com un sol dalt de la serra, és el símbol més sagrat de la fe de nostra terra. Pel que fa a l'última estrofa del poema, Sant Jordi, fou modificada de la següent manera. Cavaller, Sant Cavaller, patró de nostre terrer. Ves qui temeria les urpes i ullals del drac si ens proveïa o el buirac de fe i coratgia. I diria que els versos canviats per no provocar la censura política del moment són literàriament superiors als inicialment compostos. Aquí, el censor, el pare Vinyes, només advertia d'un perill de caire polític, no entrar en cap valoració estètica. Però el censor mossèn Jaume Barrera era més tiquismiquis i en alguna ocasió esdevingué, amb els seus suggeriments, coautor de l'obra jutjada, la qual solia millorar pels seus grans coneixements i notabilíssimes aptituds. Així esdevingué, per exemple, en la censura que feu del llibre de poemes L'Aetare de mossèn Pere Ribot. Es tractava de la primera obra de mossèn Ribot, conclosa quan sols tenia 26 anys, però que li valgué una bona acollida de la crítica i s'ha rebut al nostre panorama literari com el Claudel de Catalunya. Tal com era preceptiu pel cànon 1384 del dret canònic, mossèn Ribot sol·licità l'aprovació al seu ordinari, aleshores el doctor Manuel Irurita Almandoz, per a la publicació del llibre L'Aetare en una instància redactada en català i en aquests termes. Il·lustríssim senyor, el reverent mossèn Pere Ribot i Sunyer-Vere, coadjutor de Santa Maria de Capellades, a sa il·lustríssima humilment exposa, que desitjant publicar un llibre de poesies religioses, titulat L'Aetare, el posa reverentment a l'aprovació de sa excel·lència il·lustríssima, per tal que, trobant-lo exempt contra la fe i costums, obtingui el corresponent permís de publicació. Gràcia, el sol·licitant no dubte d'obtenir del paternal cor de vostra excel·lència i il·lustríssima. Déu guardi a ser il·lustríssima molts anys. 2 dies després, el 6 de juny, el doctor Ramon Baucells, canceller secretari del Bisbat, per mandat del sostit doctor Manuel Irurita, passà l'obra al doctor Jaume Barrera perquè la revisés i aquest, pocs dies després, l'11 de juny, presentà un detallat informe com solia fer quan l'obra valia la pena. Vet aquí el que deia. Atentamente leído de pruebas el libro de poemas en catalán, titulado Laetare, me cumple manifestar a vuestra excelencia reverendísima mi modesto parecer en méritos de la precedente honrosa comisión. El reverendo Pedro Ribot, autor de Laetare, antiguo discípulo mío en el seminario, es poeta y como sacerdote ha sabido dar de mano a los temas profanos para darse de lleno a la poesía mística. La Biblia y la himnodia litúrgica son las fuentes de su inspiración. Es muy de alabar esto. En cuanto a la forma, el reverendo Ribot lee mucho los poetas franceses modernos de la escuela espiritualista y los imita con éxito muy diverso. Hay en aquellos un modernismo que Valle Inclán ha sintetizado muy bien. Al escoger las palabras para revestir tus ideas, procura equivocarte un poco. Toda equivocación en las palabras, aunque leve, es atentatoria a las ideas. Y sobre este modo de hacer, el reverendo Ribot, a quien Dios ha dotado de lozana fantasía y fina sensibilidad, muy por encima de las dotes de reflexión y de penetración, algunas veces se equivoca. Como otros escritores jóvenes del clero catalán, el reverendo Ribot abusa un poco del lenguaje privativo de la embriología y de la obstetricia. Les parece que esto les da aires de fortitud y masculinidad intelectual. El pensamiento fuerte no radica en la palabra recia. Esta falta de pudor lingüístico choca más en pluma de sacerdotes. Afortunadamente, el reverendo Ribot es muy sencillo y obediente y tomará a bien se le advierta la necesidad de ser pulcro en el lenguaje. Así, a mi modo de ver, doy el ni el obstat a condición de estas enmiendas. En el prólogo, original según creo del reverendo doctor don Esteban Miquela y Gili Ribó, página 1, línea quinta, sustituir el vocablo marido por infantado, usado por literatos seglares que nos dan ejemplo de elegancia moral y de pudor lingüístico. Página 2, escrita máquina, dice el poeta al Hijo de Dios, igual a él que bellamente fet. Recuerda el poeta el genitum, non factum. Página 16 dice, vers la paraula feta carn. Es mejor decir, conforme a uso común, el verb, como el propio poeta escribe en este mismo libro, igual en la página 21. De un niño es palabra chocante, de un infant, como el propio poeta escribe en otros pasajes, página 44. Página 49. Dins l'ostensor iror, voz que viene de la latina ostendere, sin h. Y página 52. O els teus mugrons ubérrims, dirigida esta frase a María Madre, es poco jaculatoria y un tanto desafinada. El lenguaje de la poesía cristiana sabe decir lo mismo con vocablos más púdicos. Tal es mi modesto parecer, salvo el mejor y más autorizado de vuestra excelencia reverendísima, cuya vida guarde Dios muchos años. Uns dies després, mossèn Ribot adreçava la següent lletra al seu desconegut, aleshores, censor, en uns temes que el mostren atent seguidor de la saviesa veterotestamentària, per sembla tenir present les paraules de Proverbis 22:17. Inclina aurem tuam et audi verba sapientium. Deia així el seu escrit. Ave Maria Puríssima, el reverent censor del llibret de poesies Laetare. Germà en Crist, agraeix cordialment totes les esmenes i indicacions vostres al visar el meu inútil llibret. I us prec que si en ell hi descobríssiu quelcom més per avisar, sigui en quant al dogma o a la moral cristiana, i fins i tot literàriament, em feu la caritat d'indicar-m'ho. Vull ser, encara que indigníssim, fill obedient de l'Església. Gràcies de tot a la bestreta de vos, servidor i amic. Finalment, les correccions proposades passaren a la versió última dels poemes com a prova de la meticulositat dogmàtica i del bon criteri literari de mossèn Barrera, que no sabia fer les coses malament, i de la humilitat i intel·ligència de mossèn Ribot, que sabia deixar-se aconsellar bé. Vet aquí, doncs, les esmenes introduïdes que comencen amb la supressió del pròleg de mossèn Esteve Miquela, el motiu de la qual cosa ignoro. igual a ell que bellament ha fet, fou corregit en igual a ell en veritat i esplet. Vers la paraula feta carn, fou corregit en vers el verb fet carn. I també altres versos que quedaren, oïu, verb encarnat, l'ànima del poeta, sou tanmateix el verb del pare i encara i fruir del contacte del verb primerenc. El vers 8 del poema Lloances de Sant Josep queda amb Déu infant ben vell adormit, ostensori fou convenientment esmenat, o els teus mugrons obèrrims fou canviat per els pits obèrrims en tret flor. Però no sempre les observacions manifestades pel zel, de vegades extremadament rigorós d'un censor, eren sistemàticament i cega acceptades per la superior autoritat eclesiàstica en mans de qui estava, en definitiva, l'autorització final de la publicació de l'obra citada. Com a nova prova de la curosa i, sens dubte, ben intencionada atenció amb què alguns censors exercien llur tasca, de l'alt nivell de coneixement que s'hi reflecteix, i per últim, i malgrat tot, del bon criteri finalment imperant en què tenia la darrera paraula, recordem el cas de la censura d'uns vells gots dedicats a l'Immaculat Cor de Maria amb lletra de mossèn Jacint Verdaguer i Santaló i música de mossèn Josep Meidé Auguet, visat justament per mossèn Jaume Barrera i Escudero. Aquests gots es basen en un poema de mossèn Cinto que mossèn Cinto inclogué el 1894 al seu recull Veus del bon pastor dedicat als claretians. Anys a venir, mossèn Maideu hi posà música i el 15 de gener de 1930 presentà la sol·licitud d'aprovació eclesiàstica i alhora de la concessió de 50 dies d'indulgència per a qui el llegís o cantés. L'endemà mateix, on passà la censura mossèn Barrera, que presentà el seu dictamen el 23 del mateix mes. En ell hi feu la següent observació. Los adjuntos goig del Inmaculado Cor, de l'Immaculat Cor de Maria, poden imprimir-se, pues responden al tono de piedad i dignitat literària pròpies de dicho género religioso, suplicando que se introduzca la enmienda señalada, pues la palabra del autor podría hacer mal pensar a los conocedores del argot erótico catalán. Tal es mi parecer, salvo mejor y más autorizado, de vuestra excelencia reverendísima, cuya salud quiera mejorar el altísimo. L'esmena a què es refereix el doctor Barrera consistia a canviar el vers «Terra verge no llaurada» per «Terra verge assaonada». I, en efecte, llaurà té, en sentit figurat, també un valor semàntic eròtic. Però, malgrat que aquesta observació, doncs, no està exempta d'una certa raó des del punt de vista estrictament lèxic, era, sense cap mena de dubte, innecessària, perquè difícilment ningú hi veuria un doble sentit, entre d'altres motius, perquè llaurà a fondo no és per a tothom. I recordem que mossèn Cinto també fou censor eclesiàstic de goig, per exemple, i que com a tal també ell es mostrà escrupulós. El 15 de febrer de 1889, en emetre el seu parer sobre els lamentos per a cantar davant la imatge de Nostre Senyor Jesucrist portant la creu, que es venera a l'església de Santa Maria del Mar, compostos per mossèn Ramon Campàs, no hi trobà res contrari a la fe i als bons costums. Però observar. No obstant, sóc de parer que s'hauria de modificar o suprimir la sisena estrofa que comença Mares i filles, que cantant-se en la Iglesia podria fer mal efecte. Mossèn Barrera no volia que l'Església sortís malparada en cap aspecte de la publicació d'un llibre. Es negava una i altra vegada a acceptar que l'aprovació eclesiàstica d'una obra mediocre fos considerada un aval literari per part de l'Església. Per això, el 2 d'agost de 1933, digué de l'obra escènica El pastor de Polònia, de José García Guijarro. Se trata, empero, de un escrito tan anodino y tan absolutamente aliterario que da verdadera pena su lectura, afeada, además, por faltas garrafales de sintaxis y de ortografía. Tengo para mí que su autor, excelente católico, debe ver en la aprobación eclesiástica un algo más que él codicia, la aprobación literaria, cosa que no incumbe al censor eclesiástico. Yo siento que se busque el nihil obstat como marchamo de sandeces literarias, que a fin de cuentas, si se imprimen y publican, con o sin censura eclesiástica, redundan en desprestigio de quien las escribe y da a luz. Opino que debe dejarse a nuestro dramaturgo en la libertad de hacer lo que mejor guste, pero dejando en paz a la censura eclesiástica, pues no la han de menester los escritores del limbo. Aunque el mateix dramaturg insistí en noves obres el 1934, el censor, recordant el que ja havia dit en les anteriors, escriví: la Iglesia, por su representación competente, puede decir a ese buen autor diocesano, pero cacógrafo quitando, sus obras no ponen herejías en la Iglesia, pero son un desdoro de la más elemental gramática y no digamos literatura. Reitero mi sereno e imparcial juicio de tiempo atrás. Però mossèn Barrera tampoc no estalviava els elogis quan els creia merescuts. El 24 de juny de 1927, l'erudit canonge Sebastià Puig i Puig sometia a aprovació eclesiàstica el seu llibre El poeta Cabanyes. D'aquest poeta, Píndar de Catalunya, per nomenament de mossèn Costa i Llobera, se n'havia ocupat Barrera en ocasió del seu centenari, en un discurs llegit en la sessió que dedicà a la seva memòria el Comitè de Defensa Social de Barcelona. I és que el també anomenat Signe de Vilanova era un poeta que pel conreu de la forma clàssica i per l'esperit cristià li plaïa especialment. D'aquí que el dictamen de la predita obra fos una escaient ocasió per revelar els seus ideals literaris amb la manifestació dels principis que creia que havien de regir la bona literatura, alhora que criticava les tendències contràries al seu gust artístic i valors cristians. El meritíssim autor de nostre llibre, el poeta Cabanyes, compaixano de l'insigne poeta classicista, a qui en trata de honrar nuevamente con esta publicación, en las páginas preliminares deja de manifiesto los motivos que le impulsaron desde su primera juventud a venerar y amar la memoria de don Manuel de Cabanyes. Vínculos de amistad íntima de sus progenitores con la familia del malogrado poeta. El espíritu cristiano que palpita, noble y sereno, en la lira de este vate horaciano y la elegancia giritaria de sus perennes composiciones poéticas. Después del maestro Menéndez y Pelayo y de Víctor Balaguer, apologistas de Cabanyes, que en cierta manera le dieron a conocer a España, después de Joaquín Roca y Cornet y del prócer Manuel Milá y Fontanals, nadie más, y es este mérito muy honroso y suyo, nadie con mayor perseverancia ha continuado la veneración y el culto al cristianísimo y egregio poeta Cabanyes como el muy ilustre doctor don Sebastián Puig, miembro preclaro del excelentísimo Cabildo Catedral de Barcelona. Tal ha hecho, no movido por afectos de mero esteticista literario, antes bien como fervoroso y culto sacerdote. Mantener el culto a Cabanyes, fomentar su lectura, vale tanto como presentar un dique de contención a los modernismos literarios que cambian de su subdenominador cada lustro y que rara vez se mantienen respetuosos con el fondo ideológico, después de maldecir y depredar los cánones perennes de la forma bella. Dar los poemas de Cabanyes y de nuevo relatar su biografía con mayor precisión y aportación de datos, poniendo de alto relieve el pudibundo y cristiano corazón del poeta, como lo hace el doctor Puig, es también obra de laudable y oportuno ministerio, en estos días de míticos valores literarios en que se encumbra a los poetas de la sensualidad y del agnosticismo. Com no podia ser altrament, correspongué a mossèn Barrera, bon classicista també, de dictaminar sobre la superba versió llatina de l'Atlàntida de mossèn Cinto, feta pel pare Tomàs Vinyes, en qui mossèn Barrera veia amb encert l'últim i més alt representant dels humanistes catalans del moment. La versió polimètrica latina del muy reverendo padre Tomàs Vinyes és obra titànica de consumado latinista. Si pereciera la Atlántida con el pueblo que habla el idioma en que está escrito aquel poema, la lengua latina, alma mater aut peritura, Barrera de vegades també és optimista, de los idiomas del mediodía de Europa, salvaría la gran concepción poética de Verdaguer. Prou es veu, doncs, com censors eclesiàstics de la categoria de mossèn Jaume Barrera foren ben diferents d'altres imposats pel poder governamental i civil. I si la censura no evoqués connotacions tan negatives, com la violació d'un dret fonamental, com ens en recordava amb encert fa un moment Olivia Gasol, si la lliure consciència i la llibertat de respectuosa expressió no fossin tan importants, la Barrera i els seus èmuls no sé si els hauríem de reconèixer un mica salis el mèrit d'haver fet de la censura un gènere literari. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Jesús, per aquesta fantàstica intervenció amb aquestes confluències, no?, entre els valors estètics, literaris i també la qüestió religiosa cristiana, amb, bueno, també amb aquestes aportacions de aquests components eròtics també i polítics que realment ha estat molt, molt interessant. Si algú té alguna pregunta, alguna qüestió que vulgui formular en Jesús, ja sabeu que podeu utilitzar el xat o aixecar la mà. Val, sí, hi ha una qüestió. A veure, un segon, que ho farem de la següent manera. Perdoneu, eh? És que tot plegat és una mica complicat. I ara, aquí, sí. Purgades, ara... Ara tens permisos de presentador i llavors pots aixecar... Ai, pots posar el micròfon? Et sentim.
Sí, em sentiu?
Sí.
Em sentiu? Sí, sí. Bé, a veure, sembla molt interessant aquesta intervenció d'en Jesús el Turó. Aleshores, a veure, una observació una mica al marge, però bé que crec que ja està relacionada, i és la següent. En principi, nosaltres, com a ciutadans, com a persones, som progressistes i doncs estem també, en principi, en contra de la censura i també, com a ciutadans progressistes, gent sensible, totes aquestes coses, estem en contra de les guerres. Però, com a historiadors, com a filòlegs progressistes, jo crec que no ens podem estar de... constatar, de comprovar la història. Aquelles que, per exemple, fan possible que no hi hagi res millor que les guerres perquè es facin més invents i perquè, en aquest sentit, la humanitat progressi. I semblantment, pel que fa a la censura, que evidentment condemnem, però això no ens hauria de privar de reconèixer com, de vegades, la censura pot contribuir també a millorar, si no històricament, sí, qualitativament, formalment, el producte literari. I aleshores aquest exemple que donava l'Alturo sobre això de terra verge no llaurada, terra verge assaonada, crec que és un petit exemple, com tants altres que ens hauríem d'esforçar a detectar, que demostren les paradoxes de la història. Tornem a la mateixa. Vull dir, les guerres són abominables, però tanmateix, ves què hi farem, no es poden contribuir a fer avançar materialment quant a invents la humanitat. I solament la censura, per més que la condemnem, en fi, d'acord, i que l'hagin de condemnar, no per això ens ha de privar a la nostra dimensió d'historiadors, de filòlegs historicistes, de constatar que de vegades la censura pot millorar qualitativament. És tot el que volia dir.
Sí, clar, jo estic completament d'acord, eh? Vull dir, ja he manifestat, òbviament, que no estic a favor de la censura, però els que ens ocupem del passat hem de reflectir el que passava en el passat, vull dir, no hem d'entrar en valoracions d'altre ordre. De fet, ara mateix, ara i sempre, quan valorem també una obra literària, normalment la valorem o l'hauríem de valorar pel que val ella en si mateixa i no per la persona que l'ha escrit. Josep Pla va ser un gran escriptor, el meu pare, i em sembla que el pare de tothom. I tanmateix va ser també censurat, des d'un altre punt de vista, per la seva ideologia. Per exemple, em sembla que no va guanyar mai el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, no? Quan, per la qualitat literària i, a més a més, per la quantitat de gent que el va llegir, per la feina que va fer de divulgació de la llengua i de la literatura catalana, potser s'ho mereixia. Efectivament, la censura té les seves coses, no? Diguem, i òbviament no podem comparar, doncs, els censors sovint molt barroers dels que representen la censura governamental, dels que venen de l'Església, perquè, clar, vulguem o no vulguem, la formació cultural que tenien aquests censors era extraordinària. Pensem que van actuar de censors, a part de el mateix Torres i Bages, el cardenal Casanyes, quan, òbviament, quan no era cardenal, una quantitat de Pla i Daniel, vull dir, persones, clar, alguns de mentalitat molt, molt conservadora, però tampoc no podem pretendre que en aquesta època, doncs, la mentalitat fos postconciliar, no? Diguem, hi ha aquesta censura, òbviament, en els nostres dies no té sentit. Perquè el que no té sentit és tallar la llibertat de consciència i la llibertat d'expressió del que un en pròpia consciència pensa o creu. Això no s'hauria de prohibir mai. Però, davant l'existència de la censura, doncs, constatem que a vegades sí, hi ha casos en què hi ha algun personatge que fa que millori el resultat final de l'escrit. En la tradició textual.
La censura pot fomentar la creació metafòrica i la metàfora és requisit de bona literatura.
Perdó?
És a dir, que la censura de vegades pot fomentar l'ús de la metàfora. Ah. És requisit de bona literatura.
Sí, això mateix és el que, diguem, manifesto, que, diguem, la bona literatura considera, el bon literat ja sap que hi ha censura, n'hi ha sempre, en l'actualitat també, clar, no? Hi ha coses que no les podem dir, i si les diem, doncs anem a parar on anem a parar, no? Però el bon literat sap trobar el camí per dir el que ha de dir sense... I passar desapercebut, si pot ser, no? De fet, això arriba fins i tot no solament en el camp de la bona literatura, però sí de manifestacions simpàtiques. No fa gaire, em sembla que hem tingut ocasió de veure en algun ajuntament una pancarta que deia simplement "vosaltres ja m'enteneu". I oi que no calia dir res més, tothom ho entenia, no?
Això ho cantava el Raimon, tu ja m'entens.
Clar, quan estirem una estaca, doncs no és que siguem ximples, sinó que hi hagi un símbol, igual que amb un color pot haver-hi un símbol. Vull dir, hi ha moltes maneres de burlar, potser, la censura, però, clar, no és l'ideal. És millor que les metàfores s'apliquin a aquella dificultat més gran que hi ha sempre d'això, de traduir en el sentit de Chomsky, no? L'estructura profunda del llenguatge a l'estructura superficial. Això és molt complicat, perquè no, clar, no, aquí, en aquest en aquest afany per ser exactes en la traducció del que pensem o sentim, és on es crea la bona literatura.
Molt bé. En el xat, en aquesta mateixa línia, en Pere Rosselló Bové comentava que la censura franquista també va contribuir a la creació de imatges i de metàfores molt potents en els escriptors. I llavors també hi ha un comentari que potser ara quedarà una mica... No sé si podrem entrar-hi en gaire profunditat perquè ens estem menjant el temps que hi havia previst de pausa. Comenta que potser caldria fer esment, després de tota l'exposició, potser caldria fer esment de la censura exercida per l'Església sobre els lectors a través d'aquests mecanismes coercitius com són la direcció espiritual, no?
Aquesta era la finalitat, aquesta era la finalitat, però és el que hem dit també abans. Aquesta censura, moltes vegades els escriptors ja la pressentien amb anterioritat. Uh-huh. Òbviament que hi ha determinades coses que en temps de Franco no es podien dir i coses que en temps de suposada democràcia tampoc no es poden dir. Un ja s'autocensura, no? Però després... Bé, la censura també posterior, perquè fins i tot les obres que havien passat censura eclesiàstica, després podien, si hi havia algú que les denunciava per algun motiu, podien tornar a ser censurades. És a dir, que fins i tot hi ha alguna obra que s'havia aprovat i després algun lector molt recalcitrant va dir aquesta obra té una sèrie de qüestions que atempten contra el dogma. Uh-huh. I, clar, vull dir, a més, les discussions que es feien... jo he posat alguns exemples així de literatura bàsicament religiosa, però, diguem, més de caràcter poètic, bàsicament. Però quan es publicava una obra de tema teològic, es feien uns tractats que ja els voldrien algunes tesis doctorals les que exigeixen ara per a elles, perquè hi ha molt coneixement. Vull dir, clar, tots aquests censors eren tots catedràtics del seminari, tots, o canonges d'una gran reputació i una cultura extraordinària. I per això, clar, vull dir, fins i tot aquesta ximpleria del llaurar, de saber que el llaurà pot tenir un significat secundari, doncs això també requereix un coneixement profund de la llengua, perquè ens remonta al mite d'Èdip, al complex d'Èdip, no? Ahir en les obres, en gregues, també es parla d'aquest que va llaurar el camp de la seva mare, no? Però, vull dir, tot això té una tradició, que ja dic, cultural, que no és a l'abast de tothom. I d'altra banda, òbviament, la finalitat bàsica era la de controlar el pensament de tant abans com durant com després. Això... El poder, jo diria que sigui del tipus que sigui, sempre busca controlar. Vull dir, clar, no, la discrepància és mal vista pels poderosos, pels que